21 anys amb tu. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i seguim parlant, en aquest cas, de calor, d'altes temperatures. Les masses d'aire càlid que arriben a la península aquests dies també s'acostaran, també vindran cap aquí, cap a les nostres illes. Sobretot, atenció, el pròxim dijous, dia 28 de maig, segons ha informat la EMET a Balears, això, unit a la situació d'estabilitat meteorològica actual, motivarà encara més que els termòmetres es disparin. O sigui que podríem dir que arriba la calor i de bon de veres. Sunny. Yesterday my life was filled with rain.
Sunny. I de sí, calor i sol a les totes. Les màximes oscil·laran entre els 27 i els 35 graus, quasi res. Es tracta de valors bastant més elevats en aquesta època de l'any del que sol ser habitual, que sol ser d'entre 22 i 25 graus. A més, les mínimes també seran bastant més altes del que és habitual, ja que es mouran entre els 12 i els 20 graus aproximadament. I atenció també a les zones de Palma i de Cap de Pere, perquè podrien produir-se les primeres nits tropicals, xisco Nadal.
Fa un pot de por, però per si tot això que m'ho ha explicat la Joana Maria Maratomuna fos poc, la EMET ha destacat també que les masses d'aire que sobrevolaran Espanya aquesta setmana seran més càlides que qualsevol de les registrades per aquestes dates pel que fa al període 1991-2020 a algunes zones del país. I aquest fenomen no només es produirà a Espanya, sinó també en bona part de l'Europa occidental. Els termòmetres s'han disparat per sobre dels 30 graus a ciutats com París o Londres. Així que atenció, si voleu, al Regne Unit, perquè va arribar ahir als 34,8 graus, la temperatura més alta que s'ha registrat mai a un mes de maig en aquelles illes britàniques. Per cert, avui podrien tornar a assolir-ne els 35 graus. Més calor que aquí. Aviat no caldrà que els anglesos venguin a Mallorca cercant sol o bon temps, perquè ja el tindran a casa, com que canvi de temperatures es faci efectiu.
Clar, i els anglesos que fan? Tots van corrents-los a la piscina perquè no poden suportar aquesta... Exactament, que per tot l'hivern, pràcticament, no tenen aquests dies de sol. Aquí no tenim tanta calor com al Regne Unit, perquè avui es preveu que se torni a superar aquests 35 graus que varen tenir ahir. No tenim tanta calor, però sí tenim bon temps, Xisco, i ens encanta goitar a les diferents finestres.
Així és, quan arriba aquesta hora ens agrada obrir una finestra a l'exterior d'aquest estudi, i ara connectarem amb el castell, ara tot anem a veure amb aquesta postal. No hi ha boira, hi ha sol, veiem de fet una barqueta que està circulant ara mateix, just per aquest trosset de mà que podem veure gràcies en aquesta beauty connectada a Menorca. El cel és net i fa nedera. La Joana Maroto, que és una dona que s'anima sempre, la primera de totes a nedar, jo crec que ara ja faries un capfico.
Sí, sí, talment. No descartis que no sigui així. Però bé...
De fet, jo t'imagino en aquell trosset de penya assegat petitó que hi ha tu pegant un bot, com si fossis Nester Williams, seria meravellós.
Com Nester Williams no ho sé, però com la Joana Maria Maroto Munà, com has dit tu, sí. Així que no descartis.
Com Nester Williams hauria de fer una coreografia completa.
Clar.
Però recordes, Escuela de Sirenes, clar, quina fa, pel·lícula tan preciosa.
Ella és la nostra sirena.
És que, sirena no ho sé, però aquàtica, sóc un animal aquàtic. O sigui, ho puc dir així de clar. Perquè...
Naquawoman.
Res, com anant fins a l'Espuig de Maria, en aquest cas a Mallorca, a la zona de Pollença, per veure també en aquesta zona com s'han alçat, com s'han despert, i també sí que veiem un dia bastant assolellat, tot i que no saben si és ben bé aquesta calitja que ja se comença a sentir, perquè la càmera sembla una mica això, no?, que està com entelada.
Enterbolida.
Enterbolida, i no saben si és aquesta calitja que ja se sent i que se nota. En qualsevol cas, aquesta panoràmica mos mostra que el dia és bastant càlid i se nota, no? Se nota també que en aquest punt de Mallorca hi fa bastanta de calor.
I què passa quan fa tanta calor, quan hi ha ganes d'anerar, de gaudir d'aquest estiu que està pràcticament començant, i que els hotels de les Balears ja funcionen a ple rendiment, i amb ells també s'intensifica la feina d'un col·lectiu que és imprescindible per al sector turístic, com són les cambreres de pisos. Avui són les protagonistes d'aquesta primera entrevista en el programa.
Així és, Marta. Parlem d'unes professionals que sostenen literalment bona part de l'activitat hotelera, però que any rere any denuncien que la càrrega física, la pressió laboral i la dificultat per conciliar continuen marcant el seu dia a dia. Tot en un moment en què el sector turístic torna a registrar bones previsions d'ocupació, i mentre també continua el debat sobre les condicions laborals i el compliment del conveni d'hostaleria.
Recorden que, tot i que hi ha hagut algunes millores aconseguides en els darrers anys, encara hi ha reivindicacions pendents relacionades pel que fa a les càrregues de feina, les externalitzacions, les baixes laborals i la salut física i mental. Per parlar-ne, per això saludam a Sílvia Contreras, que és cambrera de pisos i tresorera d'Unión Kelis Balear. Sílvia Molondio, com estàs?
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-te. I també saludam, ara en connexió remota, Ana Consuelo López, que ella és secretària general de Comissions Obreres a Eivissa i Formentera, amb més de 20 anys d'experiència com a cambrera de pisos. Consuelo, molt bon dia.
Bon dia.
Encantat també de saludar-te. Començaré per na Sílvia, que la tens just aquí de vora. Sílvia, com afrontau aquest inici de temporada? Quin ambient hi ha entre les cambreres de pis?
Bueno, el ambiente que hay es como cada temporada, muy difícil, mucho trabajo, falta plantilla, y claro, al faltar plantilla tienen que o trabajar días libres, y la verdad que como cada año, cada vez vamos, yo creo que vamos a peor.
La manca de personal es el principal problema que arrossegau any rere any, els reforços.
Sí, exactamente. Nos vamos jubilando. Tienen que, claro, ocupar esos sitios que vamos dejando, y realmente no encuentran camareras, no encuentran, debido, pues, como siempre, al alquiler muy alto, el sueldo no llega para pagar un alquiler de una habitación que a lo mejor te vale 900 euros, y si tú cobras, no sé, 1.500, 1.600, es imposible, o sea, es que es imposible.
¿Cuándo ha comenzado a pasar eso?
Pues ya hace unos cuantos años ya que está pasando, ¿eh? No te puedo decir exactamente ahora mismo, pero debido a la vivienda, pero creo que 4 o 5 años, 6 años.
Es que todo coincide con el tema de la pandemia, porque todo sí. Siempre se posa el punto de inflexión después Exacto. De la pandemia, pujada dels lloguers, y a partir Exacto. De aquí es cuando no se troben cambreres, porque no se puede pagar una habitación,
claro, no
un
se puede
lloguer.
Pagar, es que es imposible. Claro, entonces la gente que venía desde la península a trabajar, ya prácticamente dice, ¿a qué voy a trabajar? Si trabajo solamente para juntar algo de pensión, porque para ahorrar no pueden ahorrar. Se les va todo el sueldo.
A Eivissa m'imagino que encara pitjor, perquè si els lloguers aquí a Palma, en concret a Mallorca, són de manera generalitzada molt alts, Consuelo, a Eivissa no me vull ni imaginar.
Sí, aquí en Ibiza es un horror porque los precios son bastante más altos que pueden ser en la isla de Mallorca, y hay menos vivienda disponible. Con lo cual sí que es verdad que el precio de los alquileres está influyendo en que la gente no venga a trabajar, pero no solo camareras de pisos, en cualquier sector. Cualquier sector. Y estando muy de acuerdo, muy, muy, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Silvia, yo creo que el problema de las camareras de pisos es muy anterior al problema que ha surgido después de la pandemia del punto de inflexión. Es decir, nosotras, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el hotel, lo que sufríamos era unas cargas brutales de trabajo que se empezaron a incrementar en los años 80 y llegan en el 2026 y siguen siendo cargas brutales de trabajo. Y no solo físicas, sino añadimos el problema mental a estas cargas de trabajo. Con lo cual, las camareras de pisos estamos rotas, y lo digo físicamente rotas por dentro, huesos, músculos, y mentalmente también muy afectadas.
Un any més parlam de falta de personal, un any més parlam de condicions laborals, d'aquesta sobrecàrrega laboral que teniu, però també un any més, Consuelo, es repeteixen imatges com aquestes que ara tot d'una compartirem amb els nostres telespectadors i descriurem una mica pels oients, perquè la Consuelo ens ha fet arribar unes imatges bastant impactants. Un estat lamentable de les habitacions, com podeu observar, es mesclen botelles d'alcohol, roba per tot arreu i, el més fort, uns banys en un estat lamentable, on hi s'hi mesclen excrements, vòmits i altres coses que no sabem ben bé com descriure. Són imatges ja d'enguany mateix, no són d'anys anteriors. Està passant molt sovint això, Consuelo? Ha deixat de ser un fet anecdòtic?
Esto depende de la zona de la isla. Si nos vamos a las zonas de turismo, de borrachera, como pueden ser zonas de San Antonio o en Playa de Embosa, esto sigue pasando a día de hoy. Lo que pasa es que aquí las direcciones de los hoteles deberían de meter mano, porque para mí, que alguien así de claro y así de va a sonar de mal, se cague fuera del váter y que tú tengas que ir a recogerlo, para mí eso es una humillación. Entonces, no se puede permitir al cliente, el cliente no siempre lleva la razón, y menos este tipo de cliente. Y aquí tendrían que meter manos, sancionarles, multarles o directamente expulsarles del hotel, porque no tenemos por qué ir a hacer ese tipo de trabajos, es que no nos corresponden.
Clar, parles de humiliacions, no? En el final, el client no sempre té la raó. És una frase que han sentit a dir sempre, però clar, en el moment en què passa el seu pas per el hotel, mai més ben dit, per humiliar a les cambreres de pisos, a fer-les feina aquest tipus de coses, és bastant, bastant humiliant, no?
Yo recuerdo en ocasiones de eso, de pasar una habitación y tener el lavabo lleno de vómitos, y me negaba a decir no, que venga el cliente y que lo quite, y una vez que lo quite, yo repasaré.
Es que realmente lo que piensan los clientes es que somos sus criadas o sus sirvientas, que estamos ahí para quitarle pues todo lo que estáis viendo en las fotografías. Y realmente que es humillante, pero es que yo creo que ellos se creen que somos sus criadas personales, que tenemos que limpiar pues todas las habitaciones, los baños, recogerle su ropa íntima, recoger la ropa. Es que es un desastre, es que a veces abrimos la puerta y pensamos que es como el huevo Kinder, sorpresa, porque no sabemos lo que podemos encontrar. Nos da miedo.
I ja aquestes fotografies les passau a direcció, que ara parlaven a Consuelo, quan vos trobau una habitació d'aquesta manera, d'aquestes característiques, no sé, les mostrau o feis venir a la governanta?
Sí, hacemos venir a la governanta, que vean com està la habitació, i nos negamos a hacerla. Es que imposible. Yo digo, si esto lo hacen aquí, yo no sé si es que en su casa hacen lo mismo o es que en su casa son súper limpios y vienen aquí a hacer lo que les dé la gana, lo que no pueden hacer en su casa, porque no tiene otra explicación.
Perquè, Sílvia, sol ser habitual trobar-se habitacions d'aquest tipus o sol ser excepció, o és que això és la norma?
No, bueno, depende del cliente, como ha dicho la compañera.
Depende de la zona.
Y de la zona y del cliente. Si una zona de borrachera, cuando vemos que entran gente de grupos, dijimos, madre mía, ¿a quién le toca? Porque es que vamos ya temblando de lo que nos podemos encontrar. Pero bueno, luego tenemos los que... Bueno, pero también hay familias con niños que no es lo mismo de borrachera, pero vamos, les falta poco, ¿eh? Porque vamos, encuentras ahí de todo. De verdad, pañales, biberones, chupete. Nosotros que somos muy cuidados con los biberones, los chupetes, no los dejen cualquier... Ellos los dejan donde le viene bien.
Perquè, Consuelo, tu ara deies que quan vos trobàveu una habitació d'aquest tipus, òbviament, vos negàveu a fer-la. Una cosa és que el client ja hagi sortit i una altra cosa és que el client encara hi ha de passar dies a l'hotel. Com actua la recepció o la direcció d'un hotel quan tu saps que en el segon dia t'has robat un porcot que te deixes habitació d'aquesta suerte, com diria mo mare, i encara li queden 3 o 4 dies per ser allà. En no fer-li l'habitació, se suposa que queda resolt o hi ha qualsevol tipus de sanció per aquest usuari de l'hotel?
Lo que normalmente, si las direcciones y los jefes de departamento están implicados, lo que se le hace es una llamada muy seria a ese cliente diciéndole: usted no puede dejar la habitación en estas condiciones, usted aquí no tiene una criada para limpiar todo lo que va dejando, así que mantenga el orden en la habitación para que pueda ser atendida. Y claro, el problema es cuando el cliente se ha largado del hotel y estar en el aeropuerto o en su casa. Ahí no nos queda, ¿qué vamos a hacer? Pues ponerte unos guantes y hacer de tripas corazón y limpiar aquello. Pero, repito, es humillante. Es humillante.
Pero luego también... Ay, perdona, que te he cortado. También el problema es que a lo mejor le dan el toque de atención, se portan bien, pero el día de la salida te la pueden liar. O sea, es que te la pueden liar.
Porque
es que
os han reñado.
Sí, sí, te la pueden liar.
Clar,
o sea,
això...
que es peor, no sabes si es peor. Que es lo peor, la verdad.
Això vos suposa una sobrecàrrega encara més extra,
massa,
no? Quan ja estem xerrant de que teniu una sobrecàrrega de per si bastant, bastant elevada. La situació diríeu que ha millorat pel que fa als canvis que s'han fet, per exemple, que si llits elevables, que si també s'han canviat algunes balconades en lloc de fer-les de vidre, o fins i tot no, dins els banys, perquè era molt complicat deixar lluentes totes les... a la zona del bany, no? Ses mampares, que ara no me sortia. No? No consuelo d'una cosa repassar i una cosa és fer net damunt, no, per dir-ho d'alguna altra manera, i una altra és això. Però així mateix s'han fet millores, se noten, són substancials aquestes millores.
Bueno, se están poniendo las camas elevables. Algunas le van bien, a otras no, pero bueno, yo las he probado y la verdad que se nota bastante que ya no va sobrecargada, por lo menos de espalda, ¿no? Luego, sobre la sobrecarga de trabajo, ahí seguimos, porque
si falta
se están
gent,
haciendo.
Pues son más habitaciones,
claro, nos dan más habitación hasta que encuentren a alguien, pero es que aparte de eso, la sobrecarga que ya viene, digamos, en el convenio. Aún, digamos, están en estudio, pues realmente aún no se han aplicado, digamos, el resultado de todas estas pruebas que nos han hecho, con tanto en una habitación doble, en una triple salida, o con cambio de sábana, aún realmente no se han aplicado. Y eso está en el convenio.
Perquè els nostres oients se'n facin una idea, quantes habitacions diàries ha de fer una cambrera de pis?
Una cámara de piso, más o menos, de lo que viene haciendo, yo calculo que tendría que ser entre 17 y 18 habitaciones para dar una calidad, digamos, de trabajo tanto al cliente pues como para nosotros.
Eso sería que se fan molt més.
En feis moltes més.
Nosotros sí, 21, 24, vale. 20, hasta 20. 28 están haciendo y 30 sí, habitaciones aquí en Mallorca.
En 30,
claro. Claro, esas 30, supongamos, hay, yo qué sé, hay 10 de salidas y el resto de clientes, que eso lo tienes que hacer no en 8 horas, porque si haces tienes la limpieza de zonas comunes, ya te quita por lo menos una hora.
En el caso de 30, parlant del doble.
Estamos hablando de 6 horas y media para hacerlo. O sea, es que tenemos que ir volando. Claro. Volando. Y psicológicamente terminamos, vamos, que tienes ganas de llegar a tu casa, ducharte o tumbarte en el sofá hasta el día siguiente. O sea, no tienes, digamos, una vida social tranquila, o sea, tranquila en el sentido de que, mira, hoy podemos ir a cenar. Pues no, pues estoy reventada. Es que tomamos estas pastillas para poder descansar. Es que la cantidad de pastillas que tomamos es impresionante.
Mira, aquesta part és important, la que fas referència, no? La medicació, perquè la realitat ens diu que les cambreres de pisos conviviu amb mal, conviviu amb dolor, amb algunes malalties. Ha hagut una passa endavant que és el reconeixement de fins a 6 malalties professionals associades a les cambreres de pisos. Això és important.
Sí. Es importante, pero claro, tenemos el problema de que están reconocidas, pero cuando vas a la mutua te dicen que no están reconocidas. O sea, ellos mismos la lían. Entonces, lo que nos falta es están reconocidas, pero no están puestas aún en el... A ver si me acuerdo.
El catálogo nacional de enfermedades profesionales.
Bueno, aparte en el catálogo...
Exacto, Consuelo. O sigui, oficialment no tenen aquest reconeixement com perquè malment estiguin reconegudes, encara falta alguna passa més, no?
Sí, perquè falta simplement poner el código, en el código de lo que es de las mutuas y la seguridad social. Que ara mismo es que no me acuerdo, la verdad, lo siento.
Consuelo, ho comentaves tu abans també, no? Lesions musculars, problemes físics, molt de mal d'esquena, tendinitis, fins i tot també fer referència, no?, en aquests problemes de salut mental que també han incrementat per mort de l'estrès, per mort de l'ansietat, no?, que se genera fent tanta de feina. Quin impacte té aquesta feina sobre la vostra salut? Perquè també ho entengui el nostre oient, el nostre espectador, perquè no només és que no tingueu vida social i quedeu a casa tombades perquè teniu mal, sinó va molt més enllà de tot això, no?
Sí, sí. Lo que estamos viendo y lo que empiezan a arrojar los estudios es las enfermedades mentales, es decir, directamente depresiones profundas, porque no solo vas a trabajar las 8 horas, es que después te lo llevas a casa, es que no puedes soltarlo, lo tienes constantemente en la cabeza, te levantas y dices, Dios mío, a ver qué me espera hoy, que no tengo fuerzas en el cuerpo. Entonces es delicado. Claro, aquí ¿qué pasa? Que lo decía antes la compañera, los estudios de las cargas de trabajo de las camareras de pisos, que a día de hoy, cuando se inició el estudio, a día de hoy deberían estar todos terminados y evaluados. Sí. Y vamos, yo conozco dos, ¿eh? Y claro, el año pasado, en la firma del convenio, pues se les hizo el regalito a los empresarios de que estos estudios tenían tiempo de finalizarlos hasta 2028. A mí esto me parece una burrada. Todo el mundo es conocedor del estado físico y mental de las camareras de pisos. Y al empresario, pues no le interesa, porque va a tener que contratar plantilla, porque si se hace bien hecho el estudio, habrá que bajar esas cargas de trabajo. Pero claro, la pescadilla que se muerde la cola. Exacto. Y aquí, mientras tanto, las plantillas completas, porque no se libra ninguna camarera de pisos, destrozadas física y mentalmente. A mí me da vergüenza que los hoteleros nos tengan en estas condiciones. Lo saben perfectamente, lo saben. Se conoce que no quieren tener trabajadoras saludables, les gusta tenerlas enfermas. Pues que pongan remedio, que para eso tienen dinero.
Es que quería decir también de que aparte de, bueno, de la ansiedad y luego la misma ansiedad que cogemos es que nos puede llegar hasta un infarto. O sea, yo hace 6 años me pasó lo mismo, de la ansiedad que tenía en el trabajo, pues un domingo, me acuerdo, estaba mala y al final me tuvieron que ingresar por un... no un infarto.
Una angina de pit, seguramente.
Una angina, exacto. Pero bueno, que era más o menos que o sea, que nuestra profesión psicológicamente estamos mal. O sea, es como dice la compañera, es que los empresarios no quieren gente sana, digamos. O sea, en el sentido de lo que conlleva esta profesión, ¿no? Entonces, claro, esto estamos pidiendo de que se regule. Yo lo entiendo pero tienen que contratar más plantilla, lo entiendo, pero de la otra manera tienes que estar de baja, tienes que contratar plantilla para esa baja y las bajas son de 3, 4 y 5 meses.
No som conscients del motor econòmic, que és el turisme, no?, i el que suposa per les nostres illes, però és que sense les cambreres de pisos, que són les persones que estan darrere de cada detall, darrere de cada petit gest, darrere de cada habitació que fa olor a net i dona gust entrar per passar les vacances, per gaudir del relax, darrere hi ha molt d'esforç. Un apunt abans d'acabar sobre les condicions de les cambreres de pisos. Consuelo, els sindicats UGT i Comissions Obreres han denunciat com a acomiadaments encoberts. Diuen que algunes empreses han deixat d'oferir habitatge als seus treballadors. Altres diuen que enguany no han avisat alguns fixos discontinus. Com està la situació respecte a aquest punt?
Pues sí, a nosotros nos llama poderosamente la atención que todos dicen que no tienen gente para contratar y se están permitiendo el lujo de o no hacer el llamamiento directamente, no contar contigo y ni siquiera avisarte, o te llamo, pero el año pasado te daba vivienda, este año lo siento, no puedo. A ver, si no me da vivienda yo no puedo ir a trabajar. Entonces no sé en qué están pensando. ¿Nos hacemos trampas al solitario o no sé? Porque, vale, no todo el mundo quizás sirva para trabajar en la hostelería, pero, oye, fórmalos antes de tirarlos a la... Es que ni se molestan. Es decir, y muchas veces... La gran mayoría de las veces es porque pediste un derecho, porque protestaste o porque preguntaste. Entonces, vas a ser un trabajador o una trabajadora conflictiva, no te quiero. Ya la harán el trabajo la gente que queda en plantilla y más sobrecarga.
Jo vull que tothom avui intenti posar-se a la pell, no?, d'aquestes treballadores que a vegades han arribat a fer pràcticament 30 habitacions en un dia i que no sempre se les troben en el millor estat possible, ni molt manco un estat de revista. Han compartit abans algunes imatges que fan fardat, no tornarem a repetir-les ni molt manco, però...
I una cosa, i además, sí. Que sonriamos, que tengamos una cara més, sonriente sí, hacia el cliente. Sí.
A més, sí. A més. Vull pensar que també hi ha clients d'aquests que fins i tot te fan el llit.
Sí, también. Ay, se agradece muchísimo.
Que sí.
Lo malo es que cuando te tienen el cambio de sábana y que te lo hagan, dice,
ay, quién greu sabe.
Ay, sabe más mal, digo, pero es que tenemos que cambiar la sábana.
Sí, pero malogradamente. Es
pero
una petita...
Es verdad que cuando entramos y vemos la... Toda la habitación recogida, ay, la ay, cama hecha.
I si està boles, que no estiguin tirades per terra.
Que no estan tirades en el suelo. Que...
Quin gust, I que poc vaya. Costa, a vegades,
cuesta
tenir simplement
poquísimo,
aquesta...
O sea, coger las toallas y ponerlas en el lavabo.
Exactament.
O sea, que no nos tengamos que agachar.
Per favor, aquest exercici d'empatia avui amb les nostres cambreres de pisos, que com dèiem és part del motor turístic d'aquesta societat balear. Sílvia, Consuelo, moltíssimes gràcies. Creuarem els dits. Que sigui una bona temporada turística.
Gràcies.
Uns
consells, tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Voleu postres?
Són granis al colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 32 minuts. Continuem aquí en directe, al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió, i fent una reflexió. Hi ha poemes que passen a la història literària i hi ha d'altres que, amb el pas del temps, podrien dir que acaben formant part de la memòria emocional d'un poble.
La balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa de nostre...
sentim Marta Elka en aquesta cançó, en aquesta versió de la Balanguera, i és que aquest 2026 commemoram dues dates especialment simbòliques: el centenari de la mort de Joan Alcover i també els 100 anys de l'estrena musicada de la Balanguera, amb música d'Amadeu Vives, interpretada per primera vegada un 29 de maig, però de l'any 1926, al Palau de la Música de Barcelona.
Amb el pas del temps, aquests versos han anat molt més enllà del paper. La Balanguera s'ha convertit en un símbol compartit, en una metàfora del temps, de la memòria i de la identitat col·lectiva, fins a ser reconeguda oficialment com a himne de Mallorca ara ja fa 30 anys.
I precisament amb la voluntat que aquesta commemoració no quedi només en l'àmbit institucional, sinó que es visqui als carrers i també a les places, l'Obra Cultural Balear impulsa una gran cantada popular arreu de Mallorca per aquest divendres 29 de maig, a la mateixa hora, tota l'illa, perquè cantin aquesta cançó, aquesta Balanguera, en una sola veu.
I en volem parlar precisament amb Antoni Llebrés Fuster. Ell és president de l'Obra Cultural Balear. Ja el podem saludar. Bon dia, Toni, com estàs?
Molt bon dia.
Clar, dues efemèrides coincideixen aquests dos aniversaris. Supos que això li dona un valor especialíssim en aquesta coincidència que ha confluït amb aquesta cantada Urbi et Orbi de la Balanguera sí. aquest dia 29.
Sí, efectivament, nosaltres quan l'any passat preparàvem la programació de Sant Joan Alcover, ens sentim una mica, diríem, responsables d'aquesta celebració, perquè no debades vivim a casa seva, tenim la seu, com sabeu, a Can Alcover, a on era la casa del poeta, i entre les parets de la qual va escriure precisament la Balanguera, vàrem veure que aquest centenari de l'estrena musicada, perquè els poemes anteriors, poemes de 1903, però l'estrena musicada és de 1926, mereixia alguna cosa més que una simple activitat dins un programa, i alguna cosa que mos convidava d'alguna manera a sortir en el carrer i a celebrar-ho d'una manera col·lectiva. I així a poc a poc s'ha anat traduint amb aquest tates de divendres. Finalment seran més de 60 les cantades que se faran simultàniament, perquè hi ha municipis en què se canta més d'un nucli poblacional, com per exemple, clar, Marratxí, Pla de Natesa, Pòrtol, la Cabaneta, Pont d'Inca, se canta també Calamilló, no només a Santanyí, se canta Porto Cristo, no només a Manacor Vila, se canta Barcelona, l'Espai Mallorca, i els estudiants mallorquins i altres residents que viuen a Barcelona també han organitzat una cantada a la plaça Vicenç Martorell, i jo crec que serà un dia hermós que recordarem tots.
I què diries que representa, Toni, avui, aquest 2026, la Balanguera, per Mallorca i pels mallorquins, no? No sé si creus que té la mateixa força simbòlica quan va ser adoptada ara fa 30 anys com a himne de Mallorca. Home, o més, no sé si encara més, més valor.
Home, la Balanguera ja prèviament ja se sentia com un himne oficiós, diríem, per part de molt de mallorquins de des primer moment, tal va ser l'impacte i l'emoció que provoca quan el sentim, que d'alguna manera també és el sentit d'un himne, no? L'objectiu que se persegueix, no? Poder celebrar-nos col·lectivament, expressar en veu alta, a una veu, com deien nosaltres, qui som i qui volem ser. I justament aquest era l'objectiu. En una societat mallorquina en aquests moments, després dels grans canvis que ha experimentat, sobretot els extraordinaris canvis demogràfics que podríem definir com una societat desestructurada, amb problemes de cohesió social, nosaltres pensem que és important invocar, és important fer ús d'aquests instruments en què molts, tant de bo tots, ens puguem sentir identificats i expressar-ho en veu alta, això, conjuntament.
Clar, cantar la Balanguera, però no sé si coneixem prou Joan Alcover, i aniversaris, o anys Alcover, com es d'enguany, ajuden, omplir aquest buit, és poeta des d'Esconhort, des de la Balanguera, un home que va patir molt en vida perquè va perdre molta família i va haver de viure aquest dol, una cosa que sí que s'ha reflectit molt si anem en el perfil biogràfic, però no sé si entenem la dimensió de Joan Alcover, que s'ha de dir, Ignasi Moret va venir atent a les cap vespre quan va venir precisament a Can Alcover a presentar les poesies, i el va reivindicar com una paula imprescindible dins el que seria la poesia catalana, que la poesia moderna en català no s'entén sense Joan Alcover.
Jo crec que efectivament és una ocasió magnífica per reivindicar la figura i l'obra del poeta, en Joan Alcover. És un dels poetes més importants que tenim en la literatura en català a les Illes Balears dels darrers 150 anys, diries, sense dubte. Pot ser amb en Costa Llobera, després amb Rosselló Pòrcel, però sense dubte. I fins i tot diria del cànon de la literatura catalana en general. Té poemes magnífics que justament enguany probablement tindran una major difusió, una major divulgació, perquè s'han fet unitats didàctiques, se fan reimpressions d'antologies poètiques d'ell, fan recitals, fan lectures dramatitzades, i per tant tot això permetrà conèixer-los. Se presenten llibres, com es que tu deies, d'en Ignasi Moreta, també és d'Anna Maria Antònia Perelló, que és la coordinadora de l'activitat de Sant Joan Alcover de l'Obra Cultural, que ha editat a la nova editorial Moll dos volums de l'obra en prosa i l'obra poètica, i altres estudis que també se publicaran al llarg de l'any.
Toni, és molt important que se facin aquestes iniciatives, sobretot també per conèixer el nostre patrimoni cultural, però també perquè els joves siguin conscients, no?, de la qualitat del nostre patrimoni cultural. Quina opinió té? Els joves aposten per la cultura? Fa falta reforçar-lo, sobretot en les noves generacions? Són conscients?
I tant, i jo crec que fa falta reforçar-los, efectivament, perquè en Joan Alcover no pot ser només un apartat del currículum de segon de batxillerat, assignatura de llengua i literatura catalanes, sinó que hauria de ser alguna cosa més per joves. I jo crec que també aquestes versions musicades de diferents poemes d'en Alcover, com els que heu posat de la Balanguera, i altres que n'hi ha... És a dir, no només tenim els d'Anna Maria Almà Bonet o en Joan Pons, estenor en la coral universitària, també hi ha versions com, per exemple, Marala, en va fer una fa uns anys, Capella...
O aquesta d'en
Marta Elca,
que també la toca.
Efectivament,
Marta Elca, Marala... La música Fa no res, Desolació, per exemple, que també és una versió que està molt, molt bé.
Ximbomba Atòmica, que també tenim la versió de Ximbomba Atòmica, i també...
O Puls en va fer una en el seu moment, el grup de Monocó.
I fins i tot la versió, o el cant que fan cada any i que també ha traspassat una mica fronteres de Xeramies, de Solla,
de Figó,
també ha estat una manera també de donar-lo a conèixer i de fer-lo cantar a noves generacions que van de festa i que també a les 10 se posen davant l'Ajuntament a cantar la Balanguera.
I aquest dissabte passat, Capella, que estrenava el seu nou disc a l'Auditorium de Palma, va interpretar una versió que han fet de 6 veus de la Balanguera fantàstica.
No oblidem naixer Noa, ho dic perquè també, ara que te repassaven tot.
Poca broma, perquè d'aquesta manera també mos va permetre poder accedir a un altre tipus de públic, o sigui que totes les iniciatives són bones.
I ahir me varen enviar una versió que ha aparegut per xarxes, jo la veritat és que no coneixies cantant, però pot ser, això és un problema meu, Tesorito de la Isla, va fer una versió també...
Ah, m'ha sortit avui de matí. És una fantasia en Tesorito. M'ha fascinat. Sí, sí.
Bé, això és bo.
Tot suma la Balanguera,
sí,
perquè fer-te la teva és la millor manera
però, perdoneu-me el meu desconeixement. Seria en flamenco, en una opció més...
No, és un influenciador...
Tesorito de la Isla és...
Tesorito que fa contingut de diferent casta, donant-te quan és a Mallorca, per els no mallorquins, podríem dir de qualque manera.
No tenia el plaer.
Parlant de la salvació de la Balanguera, ha fet ell la seva versió.
Molt personal.
Molt intensa.
Parlam de versions de la Balanguera, de gent molt coneguda que s'ha sumat a fer-la, però és veritat que també hi ha moltes escoles que aquest divendres s'han sumat a participar-hi, a cantar també amb aquesta sola veu. També és important, suposo, no?, que les escoles, d'alguna manera, s'encengui aquesta petita flama.
Ha estat molt il·lusionant perquè hi va haver escoles que m'ho varen demanar també de fer qualque cosa. I, clar, evidentment, les 8 de l'hora baixa, quan convocant tota la ciutadania, no és un horari actiu, en altres convidem les famílies que venguin amb els nens a cantar, els nens que entraran els dematins i que venguin tots junts a família a cantar a l'hora baixa, els capvespre, a les places dels pobles, no?, i a la plaça Major de Palma, però quan hi va haver escoles que varen prendre la iniciativa de fer alguna activitat, vàrem decidir i convocar-me a totes les escoles a veure quina resposta hi ha, i la veritat és que ha estat una resposta extraordinària, perquè ahir de matí se'n continuen afegint aquesta mateixa setmana, però ahir de matí hi havia d'haver 250 escoles que s'hi havien afegit, de tot tipus, de tot Mallorca. Haurà 10 escoles que se reuniran en el Pati de la Misericòrdia per cantar-la conjuntament un miler de nins en un acte que organitzen conjuntament amb el Consell.
I el poder d'una convocatòria col·lectiva.
Col·lectiva.
Contrascendeix, no?
I tres centres de Son Gotleu, la composició social que tenen aquest centre, no?, tan complicada, se reuneixen en una plaça per cantar-la conjuntament. Et Blaves de Lluc, evidentment, la cantaran a l'Escolania. A la universitat també guiats per la coral universitària, hi haurà una cantada de professors PDI, personal de serveis i alumnes de Sant Lledó. És a dir, que el dematí també crec que donarà imatges molt guapes.
Toni, en aquest moment, moltes vegades, no, el debat sobre identitat, sobre cohesió social, sobrevola, no? Uh-huh. És vera que és un himne de Mallorca, però no sé si s'hauria de fer la proposta, el vot, i prendre la iniciativa de fer-ho extensiu a les altres illes. Una idea, eh? Perquè sempre hi ha com aquest sentiment de que no som balears o de que no hi ha aquest sentiment de balearització, i com a himne de les balears no en tenim cap. No sé si penses que podria ser possible o no.
No n'hi ha cap, i no sé si en cap moment de la història se n'ha sentit algun com a himne compartit. La Balanguera, de fet, durant alguns moments, per exemple, la transició, sí que va sonar actes públics, actes polítics o socials de Menorca o Eivissa, però va quedar amb una cosa molt, diríem, reduïda. I no hem estat capaços de fer-ne un de nou, o que potser seria més fàcil que no adaptar-ne un, ja que vengui molt connotant, no?, per si hi ha de procedència. No ho sé. És un repte difícil.
Difícil, difícil.
Si haguessis de convidar oients i espectadors a cantar la Balanguera el proper dia 29 de maig, quin tipus de reclam utilitzaries?
Jo els diria que estan convidats a cantar absolutament tots els ciutadans, és a dir, tots els mallorquins, per damunt d'ideologies, per damunt de procedències, per damunt de sigui quina sigui la seva llengua inicial, i fins i tot afegiria la llengua habitual, perquè tinc de Mallorca, perquè som un sol poble, o aspiram a ser-ho de manera cohesionada, i hem de ser tots capaços de reconèixer-nos en aquesta afirmació de mallorquinitat, perquè no deixa de ser això, una afirmació de mallorquinitat.
I alguna versió preferida? Això no seria tampoc políticament correcte, triar una davant les altres, sobretot les que estem escoltats.
Personal meva?
Sí. Complicat, no?
Per edat m'he de quedar amb Maria Alma Bonet, perquè he estat molt d'anys de...
Segurament
d'aquesta la primera versió, la Jordi Tancat, la primera que vaig sentir, que els meus pares, probablement. Però després n'hi ha altres magnífiques, com algunes que hem esmentat. Com la darrera de totes, la de Capella de Dissabte Passat, per exemple.
Recordeu la primera vegada que la vau sentir?
Jo és la versió de Maria Alma Bonet.
Aquesta també, eh?
És un disc de 1981, Jordi Tancat, per tant...
Jo la primera vegada no ho sé, però sí que és vera que jo sí que m'emociono quan l'escolt. Vull dir, la darrera vegada va ser a Solla fent la transmissió del Firó, i jo m'emociono molt sentir-la. I sentir que tothom se sap la lletra m'apareix també preciós. Vull dir que no només se sàpiguen la tonada.
Emociona molt quan l'escoltes i estàs fora de la teva illa, no? Això també és veritat, se genera un sentiment d'emoció molt important i molt impactant. Dia 29, data important, una convocatòria grupal, aquest cant col·lectiu que se senti, que s'escolti per tot arreu.
Sí, perquè jo vull dir també que l'obra cultural és qui activa aquesta iniciativa, evidentment, però s'hi han afegit 53 ajuntaments de Silla, sense distinció, el Consell de Mallorca i els Instituts Baleàrics mos hi donen suport, i després s'hi han afegit 12 centenars llargs, probablement 300, entitats de tot tipus, des de bandes, corals, entitats locals de cultura popular o d'altres tipus, etc. És a dir, que jo crec que serà una gran mobilització col·lectiva.
No tenim cap dubte. Toni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, moltíssimes gràcies per la visita.
Moltes gràcies.
I que soni la Balanguera.
IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
I 49 minuts, un missatge relacionat amb l'habitatge. La compra-venda a les Illes ha caigut per tercer mes consecutiu. Segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el primer trimestre d'enguany es van formalitzar unes 3.600 operacions, prop d'un 7% manco que un any abans.
També retrocedeixen les compravendes protagonitzades per compradors estrangers que arriben als nivells més baixos d'aquest darrer any i mig. Una davallada que obre certs interrogants. És només un ajust del mercat o és el primer símptoma d'un canvi de tendència?
Haurem de dir també que tot això coincideix amb una altra realitat difícil d'ignorar, i és que les Balears continuen guanyant població. Ja superam el 1.260.000 habitants, una pressió demogràfica que impacta directament també sobre la demanda d'habitatge i que alimenta un debat que va molt més enllà del mercat immobiliari. El model residencial, el lloguer, la disponibilitat d'habitatge assequible i la capacitat real també de les Illes per donar resposta a aquesta necessitat.
Posem tots aquests temes damunt la taula amb el nostre expert immobiliari, Pedro García del Barco. Pedro, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Davant de les xifres que comentaven els meus companys, se podria dir que estem davant un canvi de tendència? Podria ser?
Bueno, lo que hay es justamente un enfriamiento de lo que tiene que ver con el colapso de accesibilidad a la vivienda. Esa es la realidad de los que estamos pisando calle y tratamos en el día a día con clientes potencialmente compradores. Dijimos aquí hace un tiempo que el mercado solamente lo podría romper el cliente comprador o banco de España. El cliente comprador, en este caso, pues no pudiendo ya acceder a los precios de mercado, porque eso es así, y lo que justamente es esto, la demanda sigue estando, hay una oferta brutal de oferta, y aquí es donde está la disyuntiva, es decir, yo quiero comprar, pero no quiero pagar el precio que me estáis pidiendo, porque paradójicamente rebajamos porcentualmente en el interanual el número de transacciones de compra-venta, pero no así los precios siguen subiendo. Es una paradoja, pero también real. Y por eso el escenario del comprador que está diciendo no quiero, no puedo comprar en estos precios.
Clar, segons l'Institut Nacional d'Estadística, també disminueixen, Pedro, les operacions de compradors estrangers, que també moltes vegades n'hem parlat, no? El gran nombre d'estrangers que compren aquí, i ara també sembla que això s'ha aturat o s'ha frenat. Això també creus que respon a factors econòmics o va una mica més enllà, tipus d'interès, no sé si hi ha altres causes, en què penses que se va deu això?
Bueno, pueden ser diferentes factores. Creo que tenemos un pensamiento equivocado de lo que tiene que ver la figura del no residente o extranjero que viene a comprar aquí. Lo asimilamos siempre con el lujo, ¿no? O el producto premium, que ese no para.
¿Qué notura?
Este no para, no ha parado nunca, no dejará de parar. Ahí seguimos siendo líderes a nivel nacional. Pero luego está el otro, es decir, aquel pensionista jubilado que viene de Países Bajos, que viene de Inglaterra, que viene de Alemania, que viene aquí a vivir 4, 5, 6 meses y los otros en su país de origen. Ese mercado se está frenando. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque obviamente si tenían unos ahorros ahí en su país para poder invertir aquí, aquí están viendo que obviamente ya también se le está poniendo muy complicado. Exactamente igual que a la capa baja, que ya hace ya un tiempo que no existe, o la capa media, que le cuesta mucho acceder a este mercado. Pues obviamente al perfil tipo cliente no residente también le está costando acceder a según qué tipo de propiedad.
Clar, parlàvem de més compravendes, però això vol dir, Pedro, necessàriament habitatges més assequibles? Mm. O això no són vasos comunicants? No és que com que se venen menys cases, ara la gent dirà, uep, les han de posar un poc més barates perquè si no, no les vendré, o no és tan automàtic?
No, y no está ocurriendo, no está ocurriendo, todo lo contrario, es decir, el cliente final, el vendedor, es el que fija el precio de mercado, aunque muchas personas que nos estén viendo o escuchando piensen que somos los agentes de la propia inmobiliaria, no tenemos tanto poder como para poder hacerlo. El consumidor final vendedor es el que fija y marca los precios reales de la venta de su inmueble, y no están rebajando ese precio, por muchos informes que les demos, por mucho enfriamiento del cliente comprador, por muchas más visitas que tienen que hacer en sus inmuebles, sigue todavía ahí aferrado a que se venderá, más pronto que tarde se venderá. ¿Por qué? Porque venimos de una mala práctica en la cual se ha vendido prácticamente todo en estos dos últimos años. Por lo tanto, en cuanto sigamos esta dinámica, que arrancó ya en el último trimestre del 2025, ya había una desaceleración de transacciones de compraventa y automáticamente se ha seguido en esa línea en estos últimos 5 meses que llevamos de año, pues cuando eso sea el fiel reflejo cara a la parte vendedora, en ese momento es cuando se empezarán a equilibrar la escasa oferta con la gran demanda. Una cosa es que esto no había ocurrido nunca anteriormente. Es la primera crisis que tenemos de oferta a nivel nacional. Esto es la primera vez que había ocurrido.
Sí, perquè no s'assembla a la bombolla immobiliària de fa uns anys. Els paràmetres són totalment diferents. Sí que és veritat que els preus estan disparats, però no podem tampoc fer un paral·lelisme. I a més aquí, clar, parlem de compra-venda, no? De que les dades diuen que s'ha refredat tot això, que ha caigut per tercer mes consecutiu. Però del lloguer no es diu res. El lloguer, de moment, continua un poc sense control i sense límit.
No, descontrol, y cada intervención que se hace por parte de la administración nacional o local, siempre con buena intención, obviamente, lo que hace justamente es el efecto contrario. La semana pasada teníamos datos, estamos en el tercer año de la primera ley de vivienda en nuestro país, y el resultado es catastrófico. La primera comunidad autónoma que se adhirió fue Cataluña. Es decir, han subido los precios más de un 31% y se ha retirado del mercado el 70% de las viviendas que estaban disponibles en alquiler larga duración, que son para los nuestros, para los de aquí. Y se ha abierto otro melón hacia lo que tiene que ver con el alquiler temporal, alquiler por habitaciones. Esto es lo que está ocurriendo realmente en esas zonas marcadas como tensionadas.
I, Pedro, hi ha risc, o penses que hi pot haver risc, que si la compra d'habitatge se freni, se quedi una mica ralentitzada, això faci que el lloguer encara se tensioni més i sigui encara més difícil aconseguir també un lloguer, no?, a un preu assequible? No sé si una cosa conduirà a l'altra.
Sí, no, és així, claro, una cosa te lleva a la otra. En el tema del alquiler es la inseguridad jurídica que tienen los propietarios, y por eso están retirando de la parrilla de publicidad tantas propiedades, y luego obviamente por falta la parte de la administración en construir viviendas de promoción social, VPO o para rentas limitadas, ¿no? Esto es así, ¿no? Pero es que claro, entronca el de venta, ya hay directrices también para las empresas tasadoras, decir, oye, vamos a empezar a revisar muy bien las tasaciones que estamos haciendo, porque aquí siempre hemos hablado de la diferencia entre valor y precio, ¿vale? Y luego lo extrapolamos al alquiler. ¿Cómo puede ser que en una vivienda tipo en las Islas Baleares, 85 metros cuadrados, estemos pagando a 20 euros el metro cuadrado? es una auténtica locura. Va cogido una cosa con la otra, pero eso no va a favorecer que dispongamos de más viviendas, tanto para venta o para alquiler, en el actual mercado. Y lo que hay es poco, y lo que hace es que se sube de precio.
L'altre dia parlaves de que ara no és un bon moment per comprar una casa perquè estan a preus màxims històrics. Avui, parlant d'aquest refredament, tu com a professional, si qualcú ve i te diu Pedro, tinc intenció de comprar-me una casa, però no tinc pressa, tu li diries al teu client espera't un any, espera't dos anys o no paga la pena esperar?
És que està molt bé la pregunta, però va a depender de la necessitat que tenga esa persona. Sobretot, lo que estamos viendo es que se está comprando porque se está vendiendo. O sea, aprovechamos que puedo vender la propiedad a un muy alto valor, muy, muy por encima del precio que yo compré, y automáticamente con lo que estoy quedándome limpio, después de haber liquidado, cancelado la hipoteca, con esto me voy al mercado a comprar una propiedad nueva. En este escenario va a continuar así. ¿Qué ocurre? Los que lo están pasando peor o mal, o muy mal, son los chicos, chicas de 35 hacia abajo, que esos directamente no pueden entrar en el mercado.
Hablábamos
de...
no tienen res per vendre.
Claro, no tienen nada, no tienen recursos, obviamente, económicos para poder acceder, aunque tengamos la hipoteca Jove. La hipoteca Jove está muy bien porque tengo el aval del IBABI, pero si supero el 35% el ratio de endeudamiento, mis ingresos son los que me determinan y la entidad bancaria no me va a conceder el crédito. Estos son los que peor los están pasando, tanto para el alquiler como para la compra-venta d'immuebles.
Què se necessita? Una revolució? Un nou model? Una idea miraculosa? No sé si teniu alguna clau, i a més tenim 45 segons, que no resolucionarem el problema, ni molt manco, però al manco sí podrem donar algunes pautes o titulars.
Para acabar, mira, todos conocemos el Banco Malo, la Sareb.
Sí.
Hace 8 años la Sareb tenía 500.000 viviendas en su poder, venidas de, obviamente, de los desahucios por impago, y 500.000 viviendas por suelo que tenían. Eso hace 8, 9 años. Ahora mismo el parque que tiene son 55.000 viviendas. ¿Dónde están? En manos de fondos de inversión y fondos buitre. Ya tenemos ahí 1 millón que podríamos tener de viviendas que podríamos tener a disposición.
Pedro García del Barco, moltíssimes gràcies. Notícies. Continuem després d'una pausa.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. D'aquí unes hores aprovarà al Parlament la llei Òmnibus, que, entre altres coses, permetrà que hi pugui haver 200 funcionaris de carrera sense tenir el requisit del català. Un extrem que el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apastegui, ha qualificat com